Avui, amb Raquel García.
Otro mundo es posible.
Quan parlem de persones sense sostre, persones que viuen al carrer, tots hem sentit a dir que durant l'hivern s'activa l'operació Fred. Voluntaris de diferents entitats surten a les nits més fredes de l'any a oferir recursos, allotjament i també abrics per a totes aquelles persones que es veuen obligades a viure al carrer. Però què passa quan les temperatures comencen a pujar? Quan comença a arribar l'estiu? Doncs volem conèixer de primera mà quines actuacions tenen previstes les entitats de la ciutat per protegir-los. I a més, també volem parlar d'una iniciativa pionera a la nostra ciutat, però que ja està consolidada a d'altres poblacions, com per exemple Barcelona, Badalona o Girona, que el que pretén és fer doncs, un recompte de totes aquestes persones que viuen a la nostra ciutat al carrer i com ho faran, doncs, intentant aconseguir aquestes xifres reals d'aquests ciutadans per intentar solucionar aquest problema. I per parlar de tots aquests temes tenim avui a l'estudi el Gerard Aran, que és referent del projecte Sense Llar de Càritas. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
També ens acompanya l'Esteve Font, que és voluntari del projecte Sense Llar i també vocal de la Junta Directiva de Càritas. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
I el Josep Masip, president de Creu Roja Sabadell. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Primer, per començar i fer una mica de context, actualment a Sabadell tenim comptabilitzades quantes persones viuen al carrer? Quines xifres, més o menys, per on ens orientem?
Doncs ara mateix al carrer jo crec que hi ha comptabilitzades sobre unes 20 persones que estiguin dormint al carrer. O sigui, és important diferenciar el que és el sensellarisme de sense sostre, no? Sense sostre és la persona que sí que realment està dormint al carrer, en caixers, a les urgències d'un hospital o algun altre tipus d'espai, bueno, al qual no hi ha un sostre estable, no? I d'aquests sí que en són, pel que se sap, així pels usuaris que van tenint les entitats o serveis socials, sí que són això, poquets els que n'hi ha, no? Crec que això sobre uns 20, però sense llar llavors la cosa ja s'amplia.
Pugen, no? Sí, llavors sí. Les xifres...
La xifra està sobre els 150, més o menys.
I llavors, per diferenciar, i els de sense llar, on viuen?
El sense llar ja seria doncs, persones que visquin en habitatges insegurs, inestables, etc., des de cases ocupades, fàbriques, habitacions de lloguer, o en horts, també en barraques, una miqueta això. Tot el que no és ja un habitatge de lloguer o un habitatge de compra.
Per això el primer pas, suposo, per resoldre aquest problema és quantificar-lo, no? Per això s'està doncs, impulsant doncs, aquest recompte, no?, de persones... Josep?
Sí, aviam, el Gerard, com a persona que va a la taula de sensellarisme, no?, que és aquell lloc on coincidim les entitats i posem en comú la informació juntament amb l'Ajuntament, doncs jo crec que ens ha apuntat molt bé, però és una població que a vegades es mou, que entra i surt, i per tant una iniciativa que, com apuntaves, doncs s'ha fet a altres ciutats, doncs ens va semblar que era important poder-la fer també a Sabadell, no? Jo no diria tant també, evidentment, per fer un recompte molt, molt concret, però crec que també ens ha d'ajudar molt a que la ciutadania s'impliqui i que d'alguna manera doncs, ens serveixi a tots plegats per conscienciar sobre aquesta problemàtica. No crec que anem a descobrir moltes situacions doncs, que tinguem descontrolades, pot ser que n'hi hagi alguna, abans us hi dèiem amb ells, em va trucar l'altre dia una persona, va dir, mira, hi ha un grup que està en una tal plaça, i bé, ja l'hem apuntat a la llista, però jo crec que més enllà d'aquest fet concret hi ha el que puguem fer una diada de conscienciació ciutadana respecte al fenomen del sense llar.
Per què és important coordinar doncs aquesta feina entre l'administració, les entitats i també la societat civil? Perquè aquesta implicació és l'única manera de potser doncs, aconseguir realment aquesta sensibilització, com deies, no? I aquesta implicació?
Sí, aviam, pel que fa a la implicació de la societat civil, sí, la feina de coordinació no és una feina que es faci, que comenci ara, ja fa un any i mig, doncs quasi dos anys que s'ha creat aquesta taula de sensellarisme, que és una taula tècnica, que és una taula on els professionals de l'Ajuntament, de la SUE sobretot, i d'altres departaments de l'Ajuntament, que també són molt necessaris, per exemple, necessitem la policia municipal doncs, que ens pot identificar casos, etc. No? I sobretot les entitats que més hi treballem, que intercanviem el màxim d'informació i la tinguem actualitzada.
Per oferir als nostres oients també així dades bàsiques i informació que sigui doncs, de servei. Com serà aquest mètode de recompte de persones? També, què és el que necessiteu? Suposo que teniu una xifra també, no?, de voluntaris per fer aquesta tasca i en què consistirà?
Sí, bueno, es farà una... Bueno, ja s'ha fet, de fet, una crida. S'ha obert des de l'oficina de voluntariat. Bueno, si tu poses en el Google, per exemple, no?, voluntaris pel recompte nocturn de persones sense llar, doncs allà hi posa Sabadell, no? Doncs allà ja segurament t'enllaçarà o t'enviarà en l'enllaç en el qual tu pots inscriure't en el formulari, i això bueno, està a la web de l'Ajuntament de l'Oficina de Participació. Llavors, les persones que registrin, clar, necessitem, nosaltres calculem una mica sempre amb l'orientació de l'experiència que té la Fundació Arrels amb altres recomptes d'altres ciutats, no? Per al tipus de població, per la geografia i tal, el que es calcula són 180 voluntaris. El divendres passat en teníem 82 de registrats. A data d'avui, ara mateix no sé exactament quants tenim, però pots comptar que encara ens en falten uns quants, o sigui que totes les persones que s'hi animin, doncs els convidem a això, a que fiquin en els buscadors voluntaris pel recompte de nocturn de persones sense llar, Sabadell, i allà es poden inscriure.
Clar, perquè si no coneixem la magnitud del problema no hi podrem trobar doncs aquella solució. El dia és el dia 21 de maig, llavors què és el que demanareu a aquells voluntaris i fins a quan tenen temps? No sé si hi ha una data límit.
Crec que data límit al final no en vam posar cap, perquè creiem que això, no?, sempre acaben havent-hi doncs, gent que a última hora s'acaba d'inscriure, no volem inscriure perquè un amic li comenta a última hora que se'n va cap a algun lloc al cap d'una estona i també s'inscriu. O sigui que sí que data límit no hem posat, però sí que recomanem que sobre una setmana abans la gent ja estigui inscrita, perquè nosaltres puguem acabar de fer l'organització una miqueta segons tota la gent que hi hagi.
Clar, perquè suposo que aniran els voluntaris en grups, no sé si van acompanyats de tècnics, com serà doncs, sí, la seva implicació, què és el que hauran de fer, no? Per si doncs, hi ha algun despistat o una mica reticent que tingui clar en què consistirà la seva tasca.
Mira, la idea és que, bueno, tots els que som els tècnics que formem la taula de sensellarisme serem els coordinadors, vale? Hi haurà una sèrie d'equips, en total els grups d'exploració al carrer seran de 3-4 persones, calculem, llavors aniran amb un mapa que bueno, un cartògraf ens ha cartografiat la ciutat i ens l'ha dividit, exacte, i llavors doncs, la gent anirà amb un mapa d'unes quantes illes i aniran recorrent aquest espai, no?, que els hi marqui el mapa, i hauran de visualitzar la gent que estigui dormint al carrer sense entrar-hi en contacte ni res, només apuntar a on estan dormint, si és home o dona, i alguna altra variable més que surti en el formulari. Llavors, per tot això, prèviament se'ls farà una formació, o sigui, es convoca la gent a les 8, perquè a quarts de nou comenci aquesta formació, organització dels grups, etc. I a les 11 sortirien el que són els busos a les zones de recompte, val? Perquè també participa en els transports de Sabadell, i a partir de quarts de 12 més o menys començaria el recompte, de quarts de 12 a quarts de 2, es calculen unes 2 hores, pot ser que depèn de la zona que recorri cadascú, cada grup, pot ser que acabi una mica abans, una mica més tard, però més o menys es calculen unes 2 hores.
Els grups de quantes persones seran més o menys, i no sé si per exemple doncs, hi han doncs, algunes zones de més complexitat, no? Que potser doncs, requeriran que hi hagi més voluntaris o més tècnics, o no sé, potser fins i tot policia.
Bueno, jo, la policia està avisada, perquè també forma part de la taula de sensellisme, també venen de manera puntual, i per aquest cas sí que estan avisats. No reconeix cap zona concreta del dia del recompte que sí que sigui d'alta complexitat, per això sí que hi ha algunes zones, tipus hi ha més fàbriques i així, que també volem fer un recompte, però això ja es farà des de la prospecció que ja fan habitualment les entitats, Actua Vallès i Creu Roja, ja es farà aquest recompte, però sí que del que es farà el dia del recompte, doncs això, els grups són de 3-4 persones i no es preveu cap zona que diguem d'especial complexitat.
Doncs des d'aquí aquesta crida, no? Que tothom que vulgui doncs, ja sap que googlegi, que busqui la informació i que tindrà aquesta formació el dia 21 i doncs, formarà part d'aquesta experiència tan necessària a la nostra ciutat. Parlàvem al principi, no? Que sempre que parlem dels sense sostres o dels sense llar parlem a l'hivern, però quan arriben les altes temperatures el problema continua. Llavors, existeix una operació calor, podríem dir, i de la mateixa manera que existeix una operació fred o no?
No, de fet no existeix una operació que no. Existeix una operació fred perquè sí que és un problema gran per la gent que viu al carrer o viu en fàbriques abandonades, el problema de les baixes temperatures per l'estiu. Aquest problema no hi és. El que sí que hi és que cada dia doncs, s'han de dutxar, han de menjar i necessiten roba, i això és el que cobrim no solament a l'hivern sinó tot l'any.
Que recursos necessiten tot l'any, evidentment,
tot l'any.
Clar. No sé si varia o és el mateix el nombre de persones que viuen al carrer entre l'hivern i l'estiu.
El que són els usuaris dels serveis, i voldria puntualitzar primer una cosa, abans us he dit que els comptabilitzem a serveis sobre el nombre de 150. 150 són les persones que comptabilitzem des de, bueno, persones usuàries de serveis, de les entitats, de serveis socials. Però després tenim tota la resta de persones que també viuen en habitatges insegurs, inestables, etc, que, bueno, que no fan demanda de cap recurs perquè més o menys ja funcionen de manera autònoma, però també estan en situació sense llar. Per tant, això es podria ampliar, no sabem exactament fins a quan. Però és que sí que són això, usuaris habituals, persones que tenim detectades, que els hi posem noms i cognoms i que hi ha plans de treball gairebé tots oberts per una entitat o per serveis socials, doncs són això, són uns 150.
I la llavors... majoria, perdona, la majoria són habituals, vull dir que el transcurs del temps i dels anys estan aquí, però sempre hi ha una franja que no sabria dir quants, que arriben i marxen i llavors arriben uns altres de nous i tornen a marxar, i hi ha mobilitat.
Mira, parlant de dades també, per exemple, del 2018, no, del servei d'esmorzars i dutxes de Càritas, que és on treballo jo, durant tot l'any s'hi van inscriure 183 persones, però de les quals jo vaig començar a treballar-hi l'1 de juny. Doncs jo quan vaig entrar-hi eren sobre unes 25 diàries de mitjana, i ara mateix estem sobre les 40 de mitjana. Llavors, el que tu comentaves, no, de si varia el nombre de persones segons l'època de l'any. En el meu cas, segons la meva experiència, sí que ha variat. O sigui, l'hivern ha pujat i ara sembla que comença a descendir una miqueta. Ara mateix. Jo crec que té molt a veure doncs això, amb el tema de la calor i amb el tema també del... Bueno, quan s'acosta l'estiu també hi ha més contractació temporal, en zones turístiques, en suplències d'estiu, etc, etc, i pot ser que alguna gent sí que trobi recursos.
Una oportunitat, no? Un dels problemes amb què es troben les persones sense llar a l'estiu és el sol, no? Pot acabar, penso, potser pot acabar també comportant problemes, no? D'insolacions, cremades... o no heu detectat cap d'aquests problemes?
Jo diria que no els hem detectat. Uh-huh. És a dir, aviam, aquestes persones, quan també se saben protegir, és a dir, ells ja tenen una sèrie de llocs on es concentren i evidentment doncs, busquen l'ombra, De totes maneres, jo crec que aquest és un tema de debat interessant, no?, que hem obert ara. No s'ha plantejat fins en aquest moment, no?, que es tingués que fer una actuació especial, però que si algun d'ells, pel motiu que sigui, doncs demana algun tipus de protecció solar, etc., doncs crec que per part de les entitats no hi hauria problema en disposar-lo i oferir-lo, però pensem que són persones que lamentablement la vida els ha ensenyat a espavilar-se, i que de la mateixa manera que a vegades, doncs, a l'hivern alguns d'ells, entre cometes, desapareixen perquè es busquen alternatives a cases d'amics, etc., quan fa molt fred, també a l'estiu se saben posar l'ombra, que una o altra n'hi ha a la ciutat, evidentment, no?
I el tema de les dutxes, doncs això sí que és el que oferim les nostres
entitats,
és d'esmorzars i dutxes. Nosaltres a Càritas ho fem dilluns, dimarts, dimecres i divendres. El dijous, quan ho fem nosaltres, és quan ho fa Creu Roja. I és això, esmorzars, dutxes i bugaderia. També poden rentar la roba.
Que aquests serveis també suposo que ajuden, no? Són també una bona porta d'entrada, no?, per conèixer la realitat d'aquestes persones, no? Oferir-los no només, doncs, aquesta assistència, sinó fer aquest seguiment.
Aviam, és important el tema de les dutxes, però el tema de les dutxes, ho apuntaves, no?, és una manera que ens ajuda a poder mantenir activat el cens, però alhora també la preocupació que tenim les entitats és poder treballar perquè aquestes persones surtin de la seva situació. Per tant, els oferim altre tipus de recursos que puguem tenir les entitats, que puguin ajudar-los des de la seva formació prelaboral, formació a vegades en idiomes, doncs, si els necessiten. I a vegades el més lamentable és que la seva situació legal a lo millor, doncs, no ens permeti poder fer programes, doncs, d'inserció laboral complerta, no? Perquè després no podran treballar fins que no estiguin regularitzats, no?
Clar, quan s'arriba a aquests casos, no? És difícil trobar una sortida, no? Quina és la vostra proposta? O sigui, què feu amb aquests casos?
Aviam, nosaltres tenim un programa laboral, no? O sigui, a Càritas, en el qual, doncs, quan arriben, després de les acollides amb les treballadores socials que es deriven al programa laboral, doncs podem tenir un volum, no ho sé, m'ho invento, de 50 persones, i d'aquestes 50, doncs potser la meitat poden ser precisament persones en situació irregular. Doncs nosaltres tenim un curs, que és un curs que no és oficial, perquè no pot ser-ho, no? Perquè no, la legislació no ho permet, no? Però sí que és un curs que es dona eines perquè les persones, doncs, adquireixin coneixements i habilitats per fer de cuidadors domiciliaris, de neteja, etc. I després d'això, doncs, tenim una borsa de treball en la qual, doncs, domicilis particulars pot ser que ens truquin i que ens demanin. Llavors, de les persones que entren en aquest curs, sempre n'hi ha alguns que són irregulars. Llavors, aquí sí que podem donar aquesta possibilitat. El que passa és que, clar, de la demanda que tenim, el que nosaltres podem oferir és molt poc. Llavors, altres coses que es poden fer, doncs, projectes prelaborals, no sé, doncs, per exemple, un parir tal, no? Doncs, la creació d'un hort, i en aquest hort, doncs, es treballen temes com el que són els horaris, el treball en equip, i a part, doncs, d'això també els hi pots donar, bueno, poden treure'n aliments. Doncs aquestes petites coses són les que ja es fan, no?, en altres poblacions, altres entitats, altres llocs, i que realment són les poques coses que es poden anar donant en persones en situació irregular, no? A partir d'aquí, doncs, també orientar-los, no?, als serveis, a l'ESCAI, a drets civils, a orientar-los una miqueta sobre quines són les temporalitats, quan poden demanar els permisos, a on han d'anar, què els hi demanaran, però sobretot dir-los, ves aquí, demana cita aquí, i pensa que hauràs de fer curs de català, curs de coneixement de la societat d'acollida, etc. I un cop, al final de tot això, a no ser que sigui el cas de que demanen, que es pugui demanar la condició de refugiat, el que és habitual, que són després d'aquests 3 anys, no?, presentant una proposta de contracte de treball, és quan poden tenir el permís de residència i treball que els hi permetrà treballar. Però durant aquests 3 anys, doncs, tenen aquesta dificultat que la majoria ho fan com poden.
clar, jo m'imagino, no?, que tampoc no, no ha de ser fàcil, no?, veure, intentar recuperar, no?,
no,
doncs, aquests hàbits.
No, no és fàcil. Nosaltres, evidentment, tenim, jo crec que la voluntat que hi ha és de poder ajudar les persones, però tampoc podem incomplir la, la legalitat, perquè si no, precisament, potser podríem estar ajudant per una banda, però podríem estar, doncs, creant un treball... un treball il·legal, un treball doncs, que realment estaria perjudicant altres persones doncs, que sí que ho poden fer i ho poden fer en condicions. Llavors, clar, sempre és una línia molt dèbil, molt difícil, que ni els pots deixar desemparats, però tampoc els pots situar, evidentment, fora de la legalitat. No?
I després tenim els mitjans que tenim. Amb la crisi econòmica, els nostres mitjans també han disminuït i, per tant, moltes vegades podríem fer coses, però no tenim els mitjans suficients per poder-los fer.
Com responen ells a totes aquestes ajudes, a aquesta formació, no? A aquest intent per recuperar, com deies abans, no? Aquestes rutines, aquests hàbits, quan portes temps, no? Suposo que com més temps portes vivint al carrer encara és pitjor, no?
Clar, o sigui, aviam, tirant enrere, no? O sigui, ells quan accedeixen, per exemple, en el cas del meu servei, quan hi accedeixen, primer dia jo els hi faig una acollida. L'acollida és una entrevista en la qual, doncs, bueno, omplo una sèrie de camps en els quals més o menys tinc un dibuix de la seva situació. A partir d'aquí jo començo a valorar quines propostes els hi puc fer. N'hi ha que, doncs, potser només els hi puc donar la proposta de veniu aquí, us donem aquesta assistència bàsica i ja, ja anirem veient. N'hi ha d'altres que sí que tens, veus possibilitats d'inserció laboral o possibilitat d'entrar en algun projecte de pis compartit, etc. Doncs llavors tu els hi fas la proposta, intentes fer primer una valoració temporal i després els derives a on tu creus, no?, el projecte o el programa que tu creguis. Hi ha gent que primer està molt predisposada i després veus que tenen moltes més limitacions de les que aparentava inicialment, i llavors has de baixar una mica el llistó i tornar a començar i potser ajustar més la proposta a la realitat que després has observat. Bueno, hi ha perfils de tot. Tens gent molt exigent i que després ofereix poc de part seva, i d'altres que al revés, que col·laboren molt i que et sap greu no poder-los oferir més recursos dels que tens.
Clar, els perfils, no?, i les històries són molt diverses. Exacte. I també les solucions que després es poden trobar. Abans que parlàvem, no?, d'aquesta situació que tenen, no?, durant l'estiu, hem vist que, per exemple, l'any passat, el 2018, van morir dues persones sense sostre per cops de calor, que, doncs, després que ho van investigar la Policia Nacional, no? Aquestes notícies no tenen tant de ressò, no?, podríem dir, com les notícies que veiem a l'hivern. Potser sembla que s'invisibilitza aquest problema a l'estiu, que sembla que no en parlem.
Aviam,
almenys els mitjans no en parlem tant, no?
És que nosaltres no ens arriba aquesta problemàtica de cops de calor a l'estiu. Almenys no el detectem, no?
No, va ser a Catalunya, o sigui, no aquí a la
Catalunya,
nostra ciutat,
bueno,
no?
Hi ha, bueno, hi ha llocs a Catalunya que fa molta més calor, i Sabadell, i Sabadell. Nosaltres no hem detectat aquesta necessitat. Si sorgís, evidentment intentaríem posar-hi una solució o altra, però de moment no l'hem detectat, almenys a Càritas, eh?
Clar, jo crec que és això, o sigui, les coses van passant, i les coses puntuals, no fortuïtes, no?, però les coses que passen, però que en aquell moment doncs, tampoc els hi pots donar més resposta dels serveis d'emergència del moment i tal, doncs tu el que intentes és, ostres, anem a valorar el que passa, o sigui, sí que hi ha casos quan passen coses socialment preocupants i en matèria de sensellarisme, doncs en el nostre cas sí que ho podem portar a la taula de sensellarisme, en parlem, i poden sorgir propostes com, per exemple, el tema del recompte, no? O sigui, és dir, aviam, quants som? Quines necessitats tenim? Ostres, no tenim clar, doncs comencem això, comptant-nos amb els que som i en quina situació estan els que la gent amb la que treballem.
Perquè heu detectat zones on hi ha més persones en aquesta situació, o punts de la ciutat que potser doncs detecteu més aquest cas?
Bueno, el que detectem amb el cas del sense sostre és, sobretot a les urgències de l'hospital, sí que tens és un refugi, que una mica el que parlava ell abans, bueno, la gent es busca solucions sobre els problemes que té, i si el problema és trobar algun sostre per passar el fred o les inclemències del temps, doncs unes urgències d'un hospital, doncs és sabut per la majoria de gent que està al carrer que és un lloc.
Sí, a més ells juguen fins i tot una espècie de gat i rata amb els guardes de seguretat, que a vegades doncs intenten entrar a la zona doncs de les sales d'espera, quan els fan fora doncs esperen allà a fora, quan no miren entren. També doncs hi ha hagut moviment de certs espais doncs que coincideixen amb algunes naus abandonades, on abans doncs n'hi havia una que després es va tirar a terra, després se'n van a una altra, després quan allà fan fora doncs busquen un altre lloc, més els aquests clar, pocs que ens apuntava el Gerard, doncs que puguin estar molt més al carrer, no? En alguns caixers automàtics, això també, clar. És obvi que quan aquestes persones se situen en un lloc, també l'entorn a vegades tendeix a intentar-los expulsar, i això pues, fa que es vagin, com vulgarment es diu, es busquin la vida.
Clar, que se'n vagin a un altre barri, a un altre zona,
barri,
no?
Un altre lloc, o es moguin. No?
Clar, jo penso ara també que a l'estiu que farà més calor, potser també que la gent surt més al carrer, no? Que es passeja fins a entrada la nit, potser això també pot provocar doncs, que hi hagi més moviment.
No ho tenim detectat, no ho tenim detectat. De totes formes, jo dic el que deien els companys, hi ha una taula de sensellerisme que es reuneix periòdicament, on es posen sobre la taula, mai més ben dit, doncs les problemàtiques, i si se'n detecta una, intentarem tots plegats, l'Ajuntament, evidentment, i les entitats, donar algun tipus de resposta, tant i tant.
Sí que, sobre el que deies tu, no, del moviment, jo crec que sí que pot ser que hi afecti, en el sentit de... Bueno, mira, jo recordo els de la Fundació Rals, era quan començàvem a preparar el recompte, que ens deien, no, això de començar el recompte com més tard millor, precisament per això, no? Perquè quan la ciutat està tranquil·la és quan llavors la persona que no té un lloc fix per dormir i que sap que se situarà en un caixer, doncs quan sap que ja no hi haurà moviment ni gent que li estorbi el son, doncs és quan se situa. I llavors sí que potser a l'estiu, no? Que la gent surt més i fins més tard, doncs potser sí que això fa que la gent també se situï en llocs concrets doncs més tard.
Clar, evidentment. Amb tot això nosaltres els sabadellencs tenim un paper important, com deia abans en Josep Masip, no? A l'hora d'avisar les entitats del tercer sector, no? Si detectem que hi ha doncs, persones al carrer, no? Registreu molts avisos? Us truca molt la gent o són casos molt puntuals?
No, són casos puntuals. Després jo crec que també s'ha de destacar la labor de col·laboració que fa la policia municipal. La policia municipal també és quan està en el carrer i també veu situacions i també les transmet. És a dir, en aquest sentit no fan una feina policial, sinó tot el contrari, una feina de suport respecte a la taula, tot el tema social, en poder dir, mira, s'està concentrant una sèrie de persones en aquí, fem-hi alguna cosa, no? I jo crec que cal destacar doncs aquest paper, perquè evidentment és una gent que està permanentment i que també ells a vegades reben avisos de població, no? Que des del que té por perquè els veu allà fins al que evidentment ens ho diu perquè se'n preocupa.
Clar,
aleshores crec que ho apuntava molt bé el Gerard, aquesta taula ha sigut un element molt positiu per poder anar posant en comú i per poder dissenyar alternatives de programes si en algun moment convé fer-ho, no?
Evidentment, per treballar-hi, no? Ara que deies això d'alguns ciutadans, la por, noteu últimament, darrerament, que hi ha una sensació de, per una part de la població, de més inseguretat arran d'algunes notícies que han aparegut?
Apareixen de Barcelona més que de pas de Sabadell. Sabadell jo crec que no hi és aquesta percepció. Ara a Barcelona penso que sí, que hi ha més furs, hi ha més coses. Clar, la pol d'atracció de la gent que ve, que apareix, no és Sabadell. La gent prefereix, em sembla, anar a Barcelona perquè hi deu haver més possibilitats de fer alguna cosa, no? De sobreviure.
Jo no tinc aquesta sensació per part de la població. Sí que, doncs, això, no? El meu servei, per exemple, doncs, a vegades els usuaris que acaben d'esmorzar i surten i s'asseuen a la porta del davant a fer un cigarro, doncs sí que algun cop hem notat alguna queixa concreta, que no és habitual, però sí, i també és comprensible. Llavors, bueno, disculpes en nom del que és el servei, però clar, també amb la gent quan està al carrer tampoc pots fer més d'això, no? De demanar-los, sisplau, no us col·loqueu aquí, o si us hi col·loqueu, deixeu les coses netes i tal.
Exacte.
Però a part d'això, això, sensació de por, no la percebo. No.
Amb aquest recompte, suposo que a banda de tenir, doncs, les xifres reals, suposo que també ajudarà per fer una petita radiografia, no?, del perfil de la persona que viu al carrer. Ara, sense tenir encara aquestes dades, quina és la percepció, vosaltres que esteu en contacte, no?, des de les entitats? Per exemple, no sé si noteu que hi ha hagut un canvi en el perfil de persona que viu al carrer, si potser ara hi ha també més dones.
No, les dones estan sobre el 8, 10, 12% i es manté al llarg dels anys, eh? Que és una dada curiosa, no? Perquè dones més bé un 10% o 12 que estiguin en aquesta situació, i en canvi els homes són la majoria. El que sí que notem, i sembla això el Gerard ho podria dir millor, que han aparegut moltes menes o gent molt jove, que poder ja no són menes, són gent de 18 anys, que apareixen, això, des de, potser jo diria, des de finals de l'estiu passat fins ara n'han aparegut molts. Després no sé si continuen aquí o marxen, però d'apareixen, ens n'apareixen molts, almenys al servei de Càritas, eh?
Sí, jo allà en el servei, això, el que diu l'Esteve, després de l'estiu vaig començar a notar que venia bastant de jove, no?, estranger, del nord de l'Àfrica i així, però molts d'ells, això, venia algun dia, el temps d'això, de fer-los l'acollida, conèixer els un parell de dies i ja no tornava ni més. O sigui, també hi ha molta itinerància, no?, amb aquest perfil de persona. I després, bueno, ara també amb el tema del fenomen migratori, doncs a la zona de Venezuela, així també ens estem veient que sí que ja està pujant una mica el volum. I bueno, sobretot perfils, doncs també persones amb problemes de salut mental, addiccions, dificultats administratives, problema d'inserció laboral, això és bàsicament una miqueta la problemàtica bàsica que poden tenir, o sigui, localitzada, per àmbits. I bueno, per d'això.
I també llavors suposo que l'atenció és diferent, no?, segons, doncs, aquest perfil.
Ah, és una miqueta el que dèiem, no?, quan tu li fas aquesta valoració inicial, no?, quan els fas l'acollida i quan els vas coneixent, doncs, llavors tu els pots anar proposant actuacions en funció de com els tu els vas veient i la problemàtica que tu creus que tenen. L'altra és que molts cops, doncs, per molt que tu els orientis, si no treballes des de la seva voluntat, doncs poca cosa hi tens a fer. Llavors, per això és molt important també l'acompanyament professional, i per això és difícil la nostra feina, perquè no hi ha prou recursos pel volum de problemàtica que hi ha.
I que aquest problema no és només a la nostra ciutat, sinó que afecta a moltes altres, no? Aquest és un problema global, no? No sé si vosaltres heu vist en d'altres ciutats, no?, que hi hagin programes i que potser podríem importar que realment funcionin.
Jo crec que on es treballa molt en aquest sentit hi ha molts recursos i projectes en matèria de sensellarisme és Barcelona, no? Perquè és la capital, perquè és on es concentra la majoria de la demanda, perquè allà també tenen uns quants, una xarxa d'albergs que, bueno, que donen resposta a això, llavors la gent ho sap i també se centra allà. Llavors, per emmirallar-nos, jo crec que és la població que podríem fixar-nos una miqueta.
Sí, totalment. Evidentment, jo crec que amb diverses fórmules, no és qüestió de centrar-se només en una solució, sinó amb diverses fórmules, està clar que el recurs habitacional és el recurs, no?, que intentem que puguin anar a parar. Dic amb diverses fórmules perquè a vegades es parla d'un alberg, bé, un alberg sempre ha de ser una situació temporal, una situació molt més centrada en l'emergència, però poden ser pisos, poden ser fórmules com les que s'està començant a treballar del housing first, que al final és invertir el procediment, no? Però el pis el necessites, bé sigui per posar aquestes persones al principi o posar-les al final. El recurs habitacional és un problema, però és un problema profund, és un problema uh-huh. perquè si analitzes, doncs qualsevol ciutat, Sabadell no és una excepció, doncs necessita pisos doncs per la gent jove, necessita pisos per socials, necessita pisos d'emergència, necessita pisos per refugiats, necessita pisos per sense llar. És a dir, clar, és un tema que, mira, amb bona fe, les entitats socials doncs podem muntar unes dutxes, o podem muntar doncs uns cursos, o podem muntar no sé què, no? Però és clar, quan estàs parlant de pisos, doncs hem de saber que darrere hi ha uns costos de compra, de lloguer, de manteniment, que ja transcendeixen del que les entitats socials podem, mm-hmm. podem fer habitualment. No?
Però que mm-hmm. també oferim, el passar en unes dimensions mm-hmm. molt reduïdes.
Amb
els
recursos que hi ha, no?
Amb els recursos que hi ha. Mm-hmm. Mm-hmm.
Al final, entre tots hauríem de tenir clar, no?, que és un problema social, no?, sí. que és responsabilitat de tots i totes, no?, i que no podem doncs no mirar als ulls d'aquestes persones que viuen al carrer, sinó que hem d'intentar buscar solucions, no?
I que pel fet de no mirar no és que desapareixi, continua sent-hi. Per tant, algun dia ens l'hem de mirar i hem de fer alguna cosa, tot i que pensem que és difícil. Abans ho estàvem comentant, abans d'entrar aquí, com es pot solucionar tot això? I no veiem una solució senzilla.
Si la tinguéssim, no? Si hi hagués aquesta solució senzilla, jo crec que tots...
Però segurament ja l'hauria fet algú,
l'hauríem
també,
fet,
no?
L'hauríem fet, no? Suposo. De moment tenim aquest primer pas, el 21 de maig, no? Amb aquest recompte, almenys tenir doncs aquell mapa, no?, de quantes persones viuen doncs al carrer, i començar doncs a treballar-hi, que ja s'estan fent moltes coses, però aquest serà un pas també molt important. Moltíssimes gràcies a tots tres i que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Al matí amb Raquel García.